Bàrbara Padilla.
Bon dia, és la una. A partir d'aquesta mitjanit i fins divendres hi haurà noves restriccions a Catalunya per risc alt d'incendi. Les mesures s'aplicaran en aquells municipis que estan en perill molt alt o extrem d'incendi i també en aquells que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa. Si s'apliquessin les restriccions avui, afectarien 475 municipis d'arreu de Catalunya. En aquest sentit, queden suspeses totes les activitats d'educació en el lleure, com les acampades o rutes, i les activitats esportives que es facin al medi natural. També quedaran restringides les activitats de campus i colònies, no es podrà encendre foc o llançar petards en cap espai obert, ni es podrà fer servir maquinària que generi espurnes. Tampoc es podran fer obres a la xarxa interurbana de carreteres. Avui les restriccions més dures es limiten a 70 municipis de 13 comarques diferents. Són les que envolten els 7 parcs naturals que tenen l'accés tancat. En política, Felip VI ha començat avui la ronda de consultes amb els partits amb representació parlamentària per veure a qui encarrega formar govern. Una ronda que comença sense que els dos únics candidats amb més opcions, el popular Alberto Núñez Feijóo i el socialista Pedro Sánchez, tinguin assegurats els suports per superar una investidura. Aquest matí han anat a la Zarzuela els representants d'Unió del Poble Navarrès i Coalició Canària. Madrid, Roger Perciba.
Sí, i el president d'Unió del Poble Navarrès, Javier Esparza, ha dit al Rei que donaran suport a Núñez Feijóo si es presenta a la investidura. Esparza planteja dues opcions, o un govern del PP amb Feijóo al capdavant o la celebració de noves eleccions.
Nosotros apostamos por un gobierno del Partido Popular, seguimos apostando por un gobierno del Partido Popular, pero si desde luego la cosa está entre un gobierno del PSOE con Bildu o unas nuevas elecciones, pues ojalá vayamos a un nuevo ciclo electoral y ojalá vayamos a unas nuevas elecciones.
Avui també passa per la Zarzuela la diputada de Coalició Canària, Cristina Valido, i aquesta tarda serà el torn del Partit Nacionalista Basc i Sumar. Demà ho faran Abascal, Feijóo i Sánchez.
Mentrestant, el PSOE aborda amb prudència, discreció i diàleg la negociació sobre la petició d'amnistia d'Esquerra i Junts. Els socialistes no tenen pressa per investir Pedro Sánchez. Fons del PSOE diuen que si Feijóo vol anar a una investidura fake, ell mateix. Els contactes continuaran els propers dies i setmanes amb la voluntat de repetir la majoria de 178 vots que va servir per designar Francina Armengol presidenta del Congrés. I una persona mort i 5 més han quedat ferides aquesta matinada en un accident entre dos camions a l'autovia A2, al Carràs, al Segrià. Un camió embestit per darrere l'altre vehicle per causes que no se saben i ha acabat volcant. Tant la víctima mortal com la resta anaven al mateix vehicle. Amb aquesta víctima ja són 100 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres. I ara els esports. En Pol Rodríguez.
El president de l'Associació de Futbolistes Espanyols, David Aganzo, ha defensat la jugadora de la selecció espanyola femenina, Jenny Hermoso, després de rebre un petó als llavis del president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, durant la celebració del Mundial. Diu que li brindaran tot el suport. Ho acaba de dir a Relevo.
El tema de ese tipo de gestos son muy conflictivos, ya que no sabemos si es con la aceptación de la jugadora. Creo que hablaremos con Jenny por si necesita cualquier tipo de situación.
Tot plegat mentre continua l'onada de crítiques al president Luis Rubiales per aquest gest. L'última ha estat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Estania Verge, a través de Twitter, en una piulada en què ha dit que el comportament del president és una mostra de la cultura de la violació. Mentrestant, l'entrenador de l'Sporting de Gijón, Miguel Ángel Rodríguez, ha demanat disculpes després de dir ahir a la nit en roda de premsa que el gol és com les noies a la discoteca. Quan més t'apropes, elles més s'allunyen. En una piulada de Twitter, fa uns minuts, ha dit que no va estar afortunat i que el comentari no té a veure amb la seva manera d'entendre la vida i els valors. Més enllà d'això, el Barça de bàsquet ha arrencat la pretemporada aquest matí amb les revisions mèdiques. Tot seguit, els 7 jugadors convocats es posaran sota les ordres del nou tècnic Roger Grimau. No hi són els 6 internacionals que disputaran a partir de divendres al Mundial. I en ciclisme, el Movistar ha fet oficial l'equip que correrà la Vuelta a Espanya 2023, que arranca aquest dissabte a Barcelona. Enric Mas és el líder de l'equip.
I el temps, avui les temperatures es esperaran fins als 40 graus a gran part de les comarques interiors i fregaran els 42 en punts de ponent i de la Catalunya central. A la costa l'ambient serà especialment xafogós, s'escaparan xafacs de tarda al Pirineu i al Prepirineu, mentre que la resta es mantindrà al sol. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al RAC1 migdia amb més informació.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
A RAC 1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Ja amb l'Ernest Ferrer, l'Esther Romagosa, que t'ha
estat. Molt bé, Fortuny, de dilluns.
Avui estem de dilluns i estem en pilota picada, perquè hem decidit venir a una platja nudista.
Nudista, exacte.
Que ens hem equivocat i ens hem despullat a la platja del costat, que no era nudista.
I tothom cridant.
Tots els potorros i tothom va dir, que rosso, però bueno, la criatura. Bueno, però escolti, senyora, que
exagerat, mama,
que
exagerat.
I a més, fantàstic. No sabia que estaves tan ben dotat, Joel, perdó. No, no t'has quedat tu impressionada?
Impressionadíssima.
Jo pensava...
Mira
i l'Ernest menys. Sí, sí, mare de Déu, senyor.
Sí.
Mare de Déu, senyor. Clar que hem hagut de fugir de la platja aquesta tèxtil, perquè hem dit, mare de Déu, senyor, amb aquest ballenato. Aquest ballenato.
A xocotxurros, clar que tens èxit. A xocotxurros, per favor, tu, senyora.
Bueno, ens poses el refregit o no? No sé què fa, no sé què toca avui el refregit, però no, segur serà ideal, no? Em passes els ganxitos, que...
Sí.
Que bé, el ganxit a la platja, que bo és, no? Senyor Niños, amb tots vostès, Miquel Missé.
Molt bé. Doncs res, avui vinc a recomanar un llibre molt petit. Un llibre molt petit, molt senzill.
Molt bé, Miquel.
Molt bé.
Tens fred, Miquel? Parles com si tinguessis fred.
És que estic refredat.
Per favor, posa la mascareta immediatament.
Bueno, jo he portat la mascareta perquè m'heu enviat un missatge de que si no portava la mascareta
veritat,
no podríem venir. Ara som la Sílvia i jo els únics del...
Som els únics refredats.
Però he rebut un mail del Joel, supersèrio.
És una llarga història, ja t'ho explicaré.
Porteu-vos la mascareta de casa, dic, vale. Bueno,
no tenim pressupost ni per mascaretes.
Total, que jo vinc avui amb un nou exemple de com la literatura LGTB és també literatura universal i que de la mateixa manera que molta gent no heterosexual s'ha emocionat i s'ha socialitzat amb una cultura de referents, de pel·lícules, de literatura, de música, que relatava experiències heteros, doncs confio molt en que pot passar també al revés i que totes aquestes altres històries no heterosexuals emmirallin a la gent heterosexual també, no? Total, que us voldria parlar d'un petit tresor que es diu... El Power Rangers Rosa.
Toma ja.
Que va publicar Cristo Casas el 2020. Passa que jo he arribat tard i per sort algú me'l va deixar a les mans aquest Nadal. És un llibre editat per
sempre
Niños Gratis.
Sempre arriben tard, Miquel, sempre arriben tard.
Jo arribo tard, però arribo.
Vaig perquè et morreges tant per aquí per allà que arribes tard. Ho entenem perfectament.
Clar. Llavors, la primera cosa a destacar del llibre, l'envoltori. És una cosa molt particular. És un llibre que si tu treus la... Diguéssim, és com si la caràtula fos com una funda que és un pòster després.
Oh.
És molt tendre, és que és molt tendre. Llavors, la biografia de l'autor ja us dona pistes. L'he trobat per internet i volia reformular-la, però és que la llegiré literal perquè té el seu què. Cristo Casas diu que és el fill dels Zarpas i la francesa, net dels Pelins.
Carai.
Ja saps el que diuen que és Marieta. Va néixer el 91 en un poble de Cuenca, sense cobertura ni fibra òptica, periodista, antropòleg i entitat en diversos formats digitals com el podcast, la història i especialment la Piulada.
Mm-hmm.
Marica de classe obrera amb l'esperança d'abolir el treball. Actualment es gasta el sou en un lloguer a Barcelona on escriu per a diversos mitjans i de tant en tant alguna novel·la en perspectiva de gènere i classe.
Podria viure al vostre pis, Flavit, aquest.
Aquest seria Cristo Casas.
Si li agradés la cervesa, mira.
Sí.
Si falla alguna habitació, Cristo.
Total, ell ha escrit...
Cristo Casas haurà de venir, no? Perquè ja ens ha caigut bé tot això que
sí,
diu.
Sí, és que és molt maco, sí, sí. El seu primer llibre, que és aquest...
És mono, vaig a buscar-lo.
Es diu És mono. El Power Ranger Rosa, que de fet... Bueno, jo en aquest llibre hi vaig arribar, us he de dir, sense massa expectativa, perquè pues, avui en dia he arribat un moment on he llegit tanta literatura.
Bueno, és que tu t'has llegit a Judith Vallet, so, doncs
no.
Llavors ja tens,
però
et penses que tot ha d'anar
per aquí. Et penses que serà un altre relat més sobre bullying homofòbic.
Ja, i no.
Que és superimportant que s'expliquin, però vull dir que és veritat que tu ja no vas amb una superexpectativa. I en canvi, el Cristo em va reconciliar una mica amb tot plegat, perquè el llibre sí que va d'això, però alhora no va d'això, i aquesta és la gràcia. Power Ranger Rosa és el seu particular insult d'infància. O sigui, ell quan era petit al seu poble, per enfotre-se'n d'ell, li deien que era com el Power Ranger Rosa i ell ja havia entès que el Power Ranger Rosa era la noia i per tant que era molt afeminat i per tant, bueno, és el seu particular insult. Però tota la qüestió és que el llibre té la capacitat d'establir línies paral·leles amb moltes altres experiències que solapen en una vivència, no? I llavors ell, a través d'aquesta cosa que ens està explicant, ens està parlant de la precarietat laboral, de la feminitat com un estigma, de com és l'arribada a la ciutat quan menys el context rural, de la memòria històrica i, sobretot, de les àvies. Sí, les àvies, tal qual. Aquest llibre és un homenatge molt, molt preciós a una àvia en particular, que és la seva, però en general aquesta gent gran que trenca amb la caricatura de que és una gent particularment conservadora, que està cega davant de l'homofòbia dels nets, o aquesta idea com de... Els avis i les àvies, una mica el que feia això també el seu anunci, no? D'aquesta cosa de... Bueno, a vegades els avis i les àvies juguen papers molt particulars.
Jo també vols dir l'anunci de whisky, eh? Aquest que vam veure.
I a vegades anant per davant de l'acceptació dels pares i les mares, no? I d'això també es parla poc. Llavors ell En aquest llibre dialoga molt amb la seva àvia, que ell va explicant una història de com ell migra a Berlín per trobar una feina, treballar de cambrer, mentre paral·lelament està fent entrevistes a la seva àvia, no? Per recollir la seva història de vida. Llavors és com aquestes dues històries paral·leles que s'emmirallen, que s'identifiquen, que s'expliquen l'una a l'altra, o sigui, la història de l'àvia l'explica ell i ell explica la història de la seva àvia, no? Jo crec que és un exercici superimportant de treure l'homofòbia d'una experiència aïllada, com si l'LGTB fos una cosa, com un tema monogràfic, que no sigués atrevessat per totes les altres coses que ens passen a la vida, no? Que són moltes dimensions que es creuen, altres eixos del que som, que s'articulen en cada persona d'una forma complexa. I jo crec que el Cristo Casas, que avui dia, a més, que escriu definitivament molt bé, escriu molt, molt, molt bé.
És molt mono, també l'he buscat per internet, és mono.
Doncs escriu d'una manera que aconsegueix que tu el llibre te'l pots llegir d'una tirada una tarda de diumenge d'aquestes d'ansietat inesperada, te'l llegeixes d'una tirada, és un llibre per regalar, és un llibre per compartir, és un llibre per fer-te el pòster, però jo crec que en qualsevol cas és un llibre que ens proposa anar més enllà del relat tòpic del victimisme, del monogràfic de l'LGTB, i ho fa molt transversal, i per això dic, ho fa universal i ho fa complexa. I a més, és un llibre molt modest, molt humil, és petit, és tendre, però en qualsevol cas és un llibre que recomanaria. El Power Ranger Rosa de Cristo Casas, que està editat per Niños Gratis, i també li diria moltes ganes d'un segon llibre.
Espavila, Cristo. A Cristo Casas l'haurem de convidar, l'haurem de convidar. Cristo Casas, el Power Ranger Rosa a Niños Gratis. Què te la va dir? Deixa'm que et recomani a Edicions 1984 acaba d'editar un bueno, no és un bestseller, no? Sinó és un superllibre superpremiat, que és el Douglas Stewart, amb traducció de la Núria Busquets Molist, Un lloc per en Mungo. Un lloc per en Mungo. Vols que te'l regali? Ja
el
veuràs.
Vols regalar?
Sí, és que jo crec que t'agradarà aquest llibre.
Ell és edicions. Premi Booker, que és el premi més prestigiós en llengua anglesa.
Home.
I és escocès.
Sí, sí. La portada, pues, dos tios morrejant-se, pues, ja promet, escolta.
Vale.
Què t'anava a dir? La discoteca on s'ha produït el perreo, estem llegint que es veu que no tenia llicència.
Sí.
Home, encara millor m'ho poses. És que és el que nosaltres volem, o sigui, la clandestinitat sense llicència, però m'agrada, Déu senyor. Mira, les discoteques, tu quan siguis petita, has de veure si tenen sortides d'incendis, perquè no hi hagi problemes, m'entens? I tu has de ser viva, has de ser boy scouta. Has de ser boy scouta. Llavors, tu perrees, primer ets boy scouta, mires a veure per on, si hi hagués algun problemeta, per on surts, m'entens? Per on surts, perquè la cosa es pot esfondrar, doncs has de sortir de sota d'emergència, encara no tinc llicència.
Saps que jo ho feia,
això? I també per si té la policia dels Mossos d'Esquadra, també per veure on s'ha d'escapar. Perquè d'una discoteca d'aquesta sense llicència, sempre acaba d'arribar i pot haver redada.
Saps que jo ho feia, això, quan
el què?
T'ho juro, que entrava a les discoteques...
Perquè tu estem boy scouta.
I mirava on t'estaven les sortides.
No.
És una mica...
No.
Heavy, oi?
Pues que ja entrava serena.
Buscava una amiga divertida. Per saber com havia de sortir si passava alguna
cosa.
És molt fort.
Vostè primer, amb Marc Viró.
Senyores i senyores, amb tots vostès, Sílvia Rosés, Ideal. De què vols parlar, Sílvia?
De la Vivian Westwood,
vale,
estupendíssima.
Va
perquè
morir,
sí, vam acabar el 2022 de dol, perquè va morir el 29 de desembre 2022.
Mare de Déu.
Clar, a veure, no podem acomiadar-nos de la Vivian Westwood fent un adéu, Vivian, adéu per sempre. No, se n'ha de parlar, perquè em sembla una figura superinteressant. La Vivian, l'extravagant, la diva del punk, la provocadora, la irreverent... No, a veure, sí, tot això, sí, però anem a parlar d'ella i entendre una mica els fonaments de la seva importància, perquè parlar d'irreverència, sembla que a vegades sigui com flors d'estiu, i no, això té una solidesa superbèstia, la Vivian, no? Vivian, pels amics, que no som amics.
Sí, tu parlaves com si Vivian hagués coneguda.
No, jo estic bujava a Penyiscola amb la Vivian, saps?
En sèrio, sí o no? Ah, és que no m'ho diguis això, perquè jo m'ho crec tot.
Creu-t'ho. Ah. Doncs total, a veure, no.
Jo tinc una amiga, que estudia a Penyiscola, té dos apartaments, la tia rica. El seu pare és constructor, a Penyiscola.
Doncs no érem amigues, m'haguessin estat amiga de la Vivian. Primer de tot, dona, i això és molt interessant. Per què?
Sempre és interessant, això, no?
Sempre és interessant. El món de la costura sempre ha estat vinculat tradicionalment a la dona, no? La Penélope, el tal, la dona que custa, tal.
Però la Penélope, vols dir la mitològica.
Exacte, sempre el tema de la costura de teixit, tal, sempre la dona. El que passa que quan ja comença a haver-hi pèmpins d'entremig, quan ja comença a haver empreses que t'hi cagues, les dones...
Apareixen els tios.
Sí, exacte. Apareixen els tios. És com el tema de la cuina, també, no? Aquesta història, no?
Sí, sí,
les dones allà, i de cop, quan es fan famosos, apareixen els tios, no? Doncs, en aquest cas, ostres, dels primers noms que tenim és una dona, era la Gos Bertin, la dissenyadora de Maria Antonieta, no? Entre les dones van agafant pes, anys 30, 20, 30, 40...
La Flavita, la Gos Bertin, com que tenia aquest afer al segle XVIII-XIX, que anava a París, te'n recordes quan estava al segle XVIII, que se'n va anar a París a perdre la virginitat, la va conèixer, la va anar a passar per la llei de la Gos Bertin.
En carro de cavalls.
Sí, sí, anava posta, anava fent posta, va durar 15
dies. M'ha encantat la cara de la Belita, en plan, i ara aquest per on surt, saps? Què cony m'està dient?
Bueno, llavors, escolta, digues, perdona que t'he
tallat. Anys, et perdono. Anys 20, 30, 40, les dones dominen el cotarro. Però què passa? Que arriba la Segona Guerra Mundial, les grans fortunes, marxen, fuguen, hi ha una fuga, aleshores les cases de costura el que han de fer és començar a plantejar-se a nivell internacional. I aquí és un gran escull per les dones, perquè es troben que, ostres, les escombren, ja no els hi permeten. Quan tenien un taller de costura, estupendo, però quan la cosa s'ha d'internacionalitzar, aleshores aquí tenen els problemes. I aquí entren els homes a saco. Les escombren fins que comencen ja a tornar a ressorgir. Poques, però ressorgeixen. Tenim una Mary Quant i una Westwood representa això, el ressorgir de les dones a la
món del també costura. Hi havia hagut aquesta Vionet o...
Clar, però és l'època estupenda de les dones, no? La Vionet, la Chanel,
per exemple. Sí, tal.
Tot, la Chanel és com eterna, és com una mena de sotoboche que no deixa mai excepte el període de Segona Guerra Mundial, que algun dia en parlarem.
Però una espia, una nació.
Exacte. Total. Anys 70, ressorgida les antimodes, apareixen el que es diu antimoda. Què és una antimoda? Quan considerem que és una cultura que en aquest cas cultiva el lalletjó, no? És com una tribu urbana però que tira cap al radicalisme, no?
I que va en contra del respectable, diguéssim.
En general totes les tribus urbanes van en contra de l'establishment, però quan són tribus que ja definitivament tiren cap a lalletjó, cap a aquest elogi de lalletjó, que no és altra cosa que lluitar també contra el sistema o el gust burgès, se'ls anomenen antimodes. En aquest cas, el punk és un antimoda.
Punk? Has dit punk?
He dit punk.
Toma. Vale, gràcies, Ernest. Gràcies pel punk, molt bé.
A veure, ella junt amb el Malcolm McLaren van inventar el punk. Anys 70, crisi del petroli, sí? Que comporta una crisi econòmica.
Si no s'acaba mai aquesta crisi del petroli,
sí, sempre entra en crisi cada X temps. Sí, però clar, és una crisi molt important, perquè ens pensàvem des dels anys 50 que l'economia no pararia de créixer, i de cop es punxa el suflé. Crisi del petroli, crisi econòmica i convulsió social, especialment en el Regne Unit. Tenim, doncs, el canvi de l'optimisme hippie per aquest pessimisme o realisme dels punks, que canvien el love and peace pel sex and violence. Què vol dir això de que el món es pot canviar si ens unim i ens fem besitos tots junts i tal? Però no, el món no es pot canviar perquè el món està fet una merda.
Perquè els punks són crítics amb els hippies, no? Veien un hippie i el tostaven, eh?
Tampoc era això, però sí que, ostres, no? Per tant, el lema del New Future, de dir, ostres, no tenim futur, el món està fet una merda i allò que ens havíem promès no es pot complir, ostres, entrem en un pessimisme vital.
És la crisi del progressisme.
Exacte. Com en aquest cas, doncs, a través de les tribus urbanes lluiten contra el sistema, però cauen en un parany totes les tribus urbanes.
Això és molt interessant.
I és que, clar, les tribus urbanes el que fan és... Ostres, és que em costa amb els Sex Pistols aquí, però vale.
Posa-li Can Gregorià, que es despista. Ara posa que es despista la tia.
Michael Lyman, sisplau.
Bueno, si et despistes i treus la samarreta i ens ensenyes les tetes, doncs endavant amb el punk, eh? Diguéssim que nosaltres estem a favor del terror i el record.
No les podria suportar, Marc.
Les tetes
no.
De lo genials, no?
Exacte.
O sigui, una cosa...
Increïble. Jo trec un ous, m'entens?
Fantàstic.
Total, en aquest cas, com, ostres, tenim una gent jove que no té espais de presa de decisió i que fa revelar-se a través del que té a la mà, que és la roba, la música i tal. Però, casualitat, precisament ho fa a través del consum, quan el consum, precisament, és la base de l'establishment, és la base del sistema.
O sigui, ens han enganyat.
Ens han enganyat totalment, exactament. Perquè el que estem fent és caure de quatre potes en el sistema. I en aquest cas, la pròpia Vivian va dir, ostres, és que no només això, no només vam donar ales al sistema, sinó que el que estàvem fent era fer una campanya de màrqueting al govern, que alhora deia, mireu que moderns que som, que estem permetent aquest jove rebar-se d'aquesta manera.
Sí, tranquil·lament.
Vull dir que a sobre vam ser parany total del sistema, no?
És una mica com quan Franco enviava tàpies a les bienals.
Exacte.
Que deia, mira que nosaltres estem aquí per la pintura abstracta.
Exacte, total. Doncs, malgrat tot, la Vivian Westwood és superactivista i això s'ha de dir, i s'ha de... El tema de classe, el tema de gènere, el tema mediambiental és fonamental. Jo he agafat tres moments importants de la carrera de Westwood. El primer són les samarretes. Superimportant. I no estem parlant de samarretes qualsevol. Estem parlant d'uns tops de muselina, en el qual ella incluïa paraules com destroy, anarchy, la imatge de la reina d'Anglaterra. En aquest cas, en Malcolm McLaren.
Malcolm McLaren aquest li va donar... Era el mànager dels Sex Pistols. Li va donar una mica de mala vida, la va maltractar.
Molta mala vida, era un pesat, com a bon...
Un pesat o maltractador, un pelma?
Jo crec que russava el maltractador, sobretot quan es van separar, sí? Perquè com a bon narcisista no podia suportar que el sol no es posés sobre d'ell cada dia. Els li va fer la vida impossible amb ella perquè ella va eclipsar-lo, no? I això un home, un senyor, no ho pot suportar. Per molt punk que sigui. Aleshores, tenim una sèrie de lemes, destroy, anarchy, tal, tal, molt bé, molt, molt reivindicatius, però el que és interessant és com comencen a treballar els strips, comencen a treballar les costures posades al revés.
Això és la primera vegada que es fa, no?
És que és un antecedent superbèstia de la deconstrucció. I això és el que hem de defensar de la Vivian Westwood. Com està preparant el terreny perquè després, als anys 80, exploti la deconstrucció. I què és la deconstrucció? Doncs plantejar... qüestionar les bases d'aquest cas de la costura, les bases del món que ens fonamenta, no? Estàs desestructurant, desmantellant, i això és fonamental.
Carai.
Com a través d'aquí també parla del bondage, de la sexualitat dissident, no?
Home,
com...
que divina, la bondage, la dissident...
I el twerking, no?
I el tot.
Com pensem que estem, en aquest cas, unes conseqüències de la revolució sexual? Per tant, estem reformulant la sexualitat, estem reformulant també el paper de la dona del món, i com, a través de la sexualitat, consideren que això que és fonamental. Després, segona etapa, i entrem quan es desempallega del Malcolm McLaren, sí? I aleshores comença la seva carrera de manera individual. I com aquí demostra la seva maduresa creativa i com entra directament amb la postmodernitat, abraça el color, abraça la recuperació d'altres cultures, i el que fa és, a través de la deconstrucció, repensar el passat, sí? I seguir treballant sobre aquesta idea de la feminitat.
Ella després també es converteix en una gran sastre, és a dir...
una gran sastre, perquè
una jaqueta avió. Saps, una vegada vaig anar a Covent Garden, perquè teníem una amiga bullera que tenia una nòvia que treballava a un taller de Vivian Westwood a Covent Garden, que feien els clauers i feien diguéssim les peces de metàl·liques dels vestits i dels clauers i no sé què de Vivian Westwood.
Tenia molta feina.
I tenia moltíssima feina, perquè llavors vam anar a Covent Garden amb aquesta i bueno, pues hello, estan allà totes les treballadores, i quan sortim ens diu la meva amiga, diu, mira, venga, clau és per totes. Va robar a Vivian Westwood.
Què dius?
Però no saps la quantitat. Jo encara no sé, a Vivian Westwood, després vam veure els preus, però bueno, si acabem de trincar-li aquesta a la Vivian Westwood, a la panca aquesta li acabem de...
Doncs segur que no li importava, eh? T'ho dic de debò.
Jo crec que sí, però no saps el que va així a manar. Diu, venga, clau és per tu, clau és per tu, clau és per tu, clau és per tu, clau és per l'altre, clau és per tot quisqui. Fort, això.
Jo de veritat penso que va ser antisistema fins al final i crec que no li va importar.
Anna, aquest anava a dir, Sílvia Rosés, moltíssimes gràcies. No ens has ensenyat les tetes, però... Ah, no, ens anem a la publicitat, vull dir. No ens has ensenyat les tetes, però després de la publicitat, planteja tu i serà guai, perquè si estem pancs, estem pancs. No hem vingut a perrear, doncs a perrear, ja veuràs.
Vostè primer, amb Marc Giró. Això t'encantarà. Compra'n el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Renova l'estil de casa teva amb 100, 200, 300, fins a 500 euros de descompte. Sí, sí, perquè a Conforama per cada 500 euros et descomptem 100 euros. Només fins al 21 d'agost. Conforama.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. No me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a l'Àrcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes. Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC1. Aquest estiu, al versió RAC1, l'estrella catalana més internacional, la Rosalia.
Ah, que ara en voleu, no? No voleu els tiets aquests, no? Però a veure, si els heu demanat la cançó de l'estiu a ells i no a la Rosalia. Si és que al final tots acabeu venint a mi, perquè sóc la millor artista del món. Però si és que lo sabe hasta mi robot de cocina.
Sí, Rosalia, tu ets la millor.
A veure, quants Grammys guanyaré aquest any?
Afegeixi 300 grams de pollastre tallat a daus.
Què dius, pava?
Passi per caixa abans de retirar el seu vehicle.
A tu se te'n va la flapa, tia.
Aquest estiu, versió RAC1. Cada dia de 3 a 7 amb Xavi Rocamora i la Rosalia.
Track 1. Tots som 1.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marca paquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC1. Tots som 1. RAC1. Aquest estiu arriba a RAC1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Aquesta trapà, escopets a la taula...
Sí. Pop,
pop. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC1. Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Pepi Auvia.
Hola, bon dia.
Brava, brava. Escolta, Pepi, bueno, tu treballes a Bascòria de TV3, això ho vam explicar l'altre dia, des del 1986, escolta.
Sí. Clar,
han passat per les teves mans, has vist en pilotes quasi bé de tot Catalunya.
Home, alguns sí.
Alguns sí, que costi d'acte. T'agrada molt la teva feina, però nosaltres et vam entregar un llibre, sí. Perquè tu t'encarregues del Bascòria de l'Està Passant.
Sí.
Qui té millor cosa, el Toni Soler o jo?
Tu. Però ell també, eh?
Jo, a la seva manera, eh? Jo o el Òscar Andreu.
No, semblants.
No, perdona, l'Òscar Andreu té poca...
L'Òscar Andreu, ell diu que té mal cos, però és una mica més difícil perquè és molt alt, però una mica més, només.
Doncs, a la cosa aquesta, a la TV3 l'està passant, i et vaig entregar un llibre que va arribar a TV3 de Dolors Montserrat, que es diu... La Fabricanta. I avui sí, t'has convertit a la nostra lectora de capçalera. Sí. Anem a parlar de La Fabricanta. Tu coneixies la Dolors Montserrat?
Jo la coneixia perquè passo... El nom, perquè passo cada, bastant sovint per davant del col·legi. Dolors Montserrat. I vaig pensar, qui és Dolors Montserrat? I ho vaig buscar i vaig pensar, mira, escritora, algun dia llegiré alguna cosa.
I pam.
I pam.
Exacte.
Sí.
Què ens podries dir d'aquesta Dolors Montserrat? Quina època és?
Ella va néixer el 1844 o 45, ara no me'n recordo.
45.
45. I la novel·la, La Fabricanta, és del 1902.
Carai,
I ara l'editorial Barcino ha fet una edició que es diu Imprescindibles, que... Imprescindibles, que t'he de dir que m'hi vaig posar i vaig pensar... no me n'atrau cap. Això malament.
Què vols dir?
Perquè els títols dius, ui, que dur, això serà dur. Però no, La Fabricant és un llibre molt bonic, molt bonic.
Sí, perdó un moment. Tu et vas dir que a la web de la... Esclar. Què deies? Per què feies putxinelis?
No, perquè volia dir que la Dolors Monserdà va ser la primera dona. Escriure una novel·la.
Novel·la, sí.
Va ser escriptora i novel·lista i també considerada la primera feminista. Ella escriu un assaig que es diu Estudi Feminista, l'escriu als 64 anys. A més, ella defensava els drets de les dones a poder accedir al món laboral, a poder accedir als estudis. Perquè
va ajudar època, les obreres, les costureres... La primera feminista, però...
De llibre.
De la primera onada. La primera onada feminista a Catalunya és ella.
Escolta, llavors, La Fabricant, t'ha agradat o no t'ha agradat?
A mi m'ha agradat. Mira, és un llibre, el primer que et crida l'atenció és que és un llibre molt bonic. És de tapa dura.
L'objecte,
és veritat. Per posar amb un bodegó, és molt bonic el llibre. No, i te'l llegeixes i et va sorprenent. De moment, el pròleg anomena un munt de dones escriptores, que jo també me'l vaig llegir, perquè si t'ho havia d'explicar tu m'hi havia de fixar. T'haig de dir que en coneixia poques i vaig pensar, soc més ruc que una sabata, perquè només coneixia a la Simone de Beauvoir,
home,
a la Caterina Albert, perquè ens van fer llegir Solitud a Cou, me'n recordo,
i des d'allà mai
la Montserrat Roig. No, que em va agradar molt també Solitud. Bueno, doncs llegeixes un llibre costumbrista de la Barcelona del 1900 i pico, i està escrit amb un català antic, no com el d'Ausias Marc, una mica més modern, però antic, com parlava la Padrina, que et sona, però dius vos, saps aquest...
Sí.
D'això. Mm. I explica la història de... Se centra en dos protagonistes, una més que l'altra, una es diu Antonieta Coromines.
Carai.
I la Florentina. L'Antonieta és una noia d'una posició social una mica alta, comença el boom del teixit a Catalunya, sí. I el seu pare tenia un taler, el seu germà ja en té mitja dotzena.
Carai.
Ha obert una fabriqueta i tal i qual, i ella és una noia, per lo que descriu la Dolors, lletjona, ho diu inclús ella, ho diu lletjona, i que es revela contra el que li ha tocat viure.
Sí.
Té una vida còmoda, però molt avorrida i molt sosa. I es revela. I hi ha un moment que, per circumstàncies, coincideix amb un home, el Pere Joan, però per casualitat, no es coneixen molt, només pel carrer, i s'hi fixa. És un home molt ben plantat i tot el qual. Mm-hmm. Bueno, i diu, m'haig de casar amb ell.
Això ho diu aquesta, la Turieta.
No es coneixen, sí, m'haig de casar amb ell. Molt bé.
És un flatxasso.
Bueno, s'hi fixa. De moment només s'hi fixa. És un home ben plantat, Per casualitat, el seu padrí, que és capellà, és el confessor d'ell, i li comença a preguntar per ell, no? Hi ha un dia que li diu, em vull casar amb ell. I el capellà diu, com t'has de casar amb ell? Si ell és un obrer. Un obrer.
Ah, Manela. Conflicte de classes.
Sí, molt conflicte. I ella li diu, doncs, em vull casar amb ell. I el diu, fes que...
Perquè aquesta menuda és, no?
L'Antonieta, bueno, no ho veus fins més tard, De moment veus una dona que dius, bueno, li diu al seu germà, escolta, jo et vull ajudar a la fàbrica. El seu germà li va bé, ja ha obert una fàbrica, un taller, més que una fàbrica, un taller nou. I li diu, et vull ajudar. Diu, però com et queixes amb la vida regalada que tens, que no fa pots brodar tot el dia allà al balcó, i ella es revela contra això, i li diu al seu padrí,
perquè aquest sentiment ell el porta interior, no?
Sí, home, no, ella s'avorreix
com...
És una dona llesta, és una emprenedora. Ara en diríem emprenedora.
Sí.
Ara en diríem emprenedora. Bueno, i li diu al seu tiet, doncs, el padrí, que és capellà, me vull casar amb ell. Molt bé. Que ell li diu, agafa aquest noi i li diu, escolta, tu que has patit tant, que has cuidat a la teva mare 6 anys, estàs... Què et sembla si et cases? Diu, perquè tinc una pretendenta. Li diu qui és.
Això el capellà li diu.
El capellà li diu amb el Pere Joan.
Sí.
I el Pere Joan diu, però com és que es vol casar amb mi si sóc un obrer?
Fixa't.
I ella és d'una
categoria,
una classe superior. Sí. I diu, deu ser lletja.
També.
I el capellà no li contesta. Amb el que confirmes que és lletjona. I bueno,
que això l'Antonio ja ho sabia, no?
Sí,
perquè queda clar.
Sí.
Mare
amb tot això,
hòstia, el Pere Joan amb, també,
amb tot
collons.
Això li diu, bueno, doncs fem un parell de trobades. A veure què.
On es troben?
Es troben al carrer, no res. Abans se trobaven al carrer la gent.
Mm. Sí.
Sí.
Bé, és que no pots quedar al carrer perquè t'atropella un patinet.
És veritat. Pues
ja quedaríem al carrer més, però que és perillosíssim.
Es troben, i en aquestes dues situacions, en aquests dos moments, bueno, es troben còmodos l'un amb l'altre.
Ah, mira.
I ell pensa, Bé, doncs què puc perdre? És una bona noia, no és afavorida, però és una... hi ha un moment de la novel·la que és bonic, que va pel carrer, ell, i hi ha un fanal que li fa ombra. Mm. I la seva ombra és una ombra d'un home fort, guapo, i diu, fixa't, és que ni l'ombra serà bonica, perquè al costat d'ella, que és tan menuda, tan poqueta cosa, em va fer gràcia aquesta anècdota.
Escolta, sí, sí. T'has sorprès, t'ha cridat l'atenció del capítol del capellà, què vols dir? Hi ha un capítol del capellà que t'ha cridat l'atenció?
No, quan ella li diu al capellà que es vol casar, amb aquest, i el capellà diu, però com t'has de casar amb aquest home? Que no. Bueno, això li diu al seu germà, que en Coromines té una fàbrica, li diu, si et cases amb aquest senyor,
Et desheredo.
Oh. Em vas amb una mà davant i una mà darrere.
Oh. I ella
li diu, pues bueno, diu, només te demano dues coses, la calaixera de la mare i els trastes que hi ha dalt a la golfa.
Carai.
I li diu, vale, doncs t'endús això. I res més. Es van a casar, van cap a l'església de Sant Pere, res, ni vestit nou, ni res. Vull dir, allò tristor, tots els veïns, oh, mira, el germà no li ha pagat ni el vestit. Una tristor terrible, es casen, tristor total, i dius... Perquè la Dolors Monserdà va al gra, eh? Re d'històries romàntiques, eh?
Ella pam, pam, pam. És un llibre ràpid de llegir, eh? No té molta pàgina, eh?
Passa un capítol, un altre, i ja ha passat de la història, i ja han passat 10 anys, i ja han passat...
I punt, va per feina. Bueno, això que dèiem de la per feina.
Sí, sí.
És que les dissidències hem d'anar per feina, senyora.
Doncs el capítol que a mi, el moment que m'agrada més és quan, a la nit de noces, que dius, a veure si ara s'estendrà una mica la Dolors Monserdà, a veure què explicaràs.
Amb la cosa el gra també.
Els
hi funciona la cosa del...
No, això no ho explica. Això no ho explica. Bueno, doncs li diu...
Hauríem d'anar concloent. Ho dic perquè la gent potser també s'ha de comprar el llibre, eh? Si l'expliquem tot, la gent dirà...
Hauríem d'anar un altre dia a explicar-ho, perquè ara no sé com ho haig de fer per acabar.
No, perquè hi ha un gir.
Hi ha un gir
de guió.
Positiu o negatiu?
Això sí que ho haig d'explicar. Quan ell li proposa que els 3 dies que tenen de festa aniran a passejar per la ciutat, diu, res d'anar a passejar. Diu, aquests 3 dies, fes-me casa a mi, agafarem les fustes que he agafat de casa del meu germà.
Que són aquestes de les golfes?
Sí, de les golfes, que són un taler. Muntarem el taler que el pare, el primer taler que el pare va tenir aquí.
I ell el munta o no el munta?
Munten el taler.
Quants acaben tenint-ne?
I acaben tenint la fàbrica del germà. Del germà. El germà li ha de vendre la fàbrica.
Ai, que bé!
Les Antonietes en línia general.
Sí.
O sigui, la fabricanta és molt...
És ella.
Ella, com a vegada, té una mica d'intriga entre la relació de la fabricanta i el Pere Joan, que...
No ho explica massa. Ell veu que prosperen i que és una dona que ho ha encertat tot, ho ha encertat de primer. Arriben a tindre la fàbrica del germà.
Mare de Déu, o sigui, això és ara, és Amancia Ortega.
Eh? Van tenir fills, però a la Dolors Monserdà no li interessen els fills. Totes aquestes coses lògiques... A ella li interessa la dona que prospera, que tira endavant,
que, fàbrica,
que renuncia a la seva nit de noces, no ho sé això, per tirar endavant i arriben a tenir la fàbrica
pràctica
del germà.
És allò,
no? No, jo en sèrio, jo no sé per què no en fan una pel·lícula, jo crec que tindria...
Veus?
Ja ho tens.
Ja ho tens.
És bonic, és una història costumbrista molt bonica.
Doncs repassem, La fabricanta, de Dolors Monserdà, això és a l'editorial Barcino, que és una editorial clàssica, a la col·lecció Imprescindible, que és una col·lecció que tu t'has revisat, i hi ha uns títols
perquè
et recordes algun?
No, de
però, dir,
però tots són clàssics catalans d'Injúndia, que diuen els castellans, eh?
M'encanten.
Aquí
d'això. Sí. Escolta, doncs, Impedimenta, la Tisela Barcino, Imprescindibles, Dolors Monserdà, La fabricanta. T'entrego un altre llibre, però si vols venir un altre dia. És Bukowski, passant de Dolors Monserdà a Bukowski, Charles Bukowski, és un llibre que es titula Bukowski Essencial, versions de Marcel Riera, i això està editat a Alabatra. Alabatra es diu aquesta editorial? Són dels de l'Abreu. Alabatra, sí senyora.
Pues
l'Abreu Edicions, la col·lecció Alabatra. Doncs... L'Abreu Edicions.
Dóna'm un meset, perquè aquest és més gruixut.
Però és poesia, hi ha poesia, articles, etcètera, etcètera.
RAC 1. Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Oh, mira, he estat pensant a canviar la distribució. No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años ya, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes qué haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
I amb tots vostès, bueno, Laura Fab.
A veure, home, és una mica místic tot el que porto jo avui. Clar. També, eh? A veure.
Ella sempre vol estar, ella està picajosa.
No, de picajosa. Sentiments, de cosetes, bueno, d'aquestes profundes. Bueno, no sé si és gaire profund, perquè, clar... Ui, que m'ho pego.
Pilar, això, imagina't. Si t'ho fes
en directe, no?
Perfecte, ja ho saps, eh? Tot el que vagi malament, una mort, un ofegament en directe...
Sí, això sempre puja l'audiència. Mira, ens sorprenia la web de la... Bueno, ens sorprenia la web de la revista Hola aquesta setmana amb la separació d'Eva González i Cayetano Rivera.
No, però, sí,
dic que sorprenia, perquè sorprenia ja que ho fessin oficial, perquè aquesta relació va néixer ja sabent que fracassarien absolutament. L'Eva González té una vista una mica regulera triant homes. Jo crec que... Aquesta primera,
Iker Casillas.
Pobre, és veritat.
Aquesta senyora, mira que és guapa. És guapa, llesta, simpàtica, i tria uns homes que dius, ara t'explicaré quatre coses de l'Iker Casillas, també que tela. Bueno, ja va començar, perquè el Cayetano, entre el Fran i el Cayetano, el Fran el veus venir. Més, saps? I el Cayetano, com que és guapo, timidet i tal,
sí, sembla que no sigui,
sembla que no,
sembla que no sigui,
és el guapo,
sembla que no sigui fatxa.
És igual de fatxa, és igual d'infidel, és igual de masclista, és igual de tot el que puguin tenir tots aquests toreros que ja ho tenen a dins. A dins. I ara nòvios...
El tio, a mi m'agrada.
És baixet, eh?
És molt guapo.
Què passa? Que passa que no podrem amb un baixet?
Sí, però jo el vaig trobar molt baixet. Jo amb els baixets ja sabeu que no... Bueno, a veure, tampoc li faria un lleig, ara em ficaré jo ara exquisita. Però bueno, ja de nòvios l'Eva González el va deixar i van estar 8 o 9 mesos separats, sí, perquè això era un despropòsit absolut.
Ella, el Cayetano, no havia estat amb aquella actriu que tan simpàtica que...
La Blanca Romero. Bueno, aquests dies les úniques fotografies que s'han fet al Cayetano han sigut amb la filla que hi va adoptar, perquè el pare biològic és un altre, però sí que és veritat que li continua fent de pare perquè és el seu pare, vaja, però que les fotos tenen relació i tal. Ja fa 3 anys que es van treure tots dos a l'anell de casat, que tampoc vol dir res perquè avui en dia la gent ha deixat de portar els anells de casat i no hi ha...
No l'he portat mai, jo.
Ah, no? Clar. Si ho portes, a veure...
No, jo no.
Jo me'l vaig treure...
Encara hi ha esperança que sigui americà,
sí, jo me'l vaig treure molt al principi.
No, és mono, no?
Han tingut la parella diverses crisis i la última més forta va ser quan van sortir unes fotografies del Cayetano, perquè una cosa és que et fotin les banyes, però ara que et diguin que se'n van de feina i et trobis unes fotografies que s'han anat a passar el cap de setmana amb una nòvia maneres, a Londres...
Això us ho preneu fatal, però jo tinc la sensació que a vegades et deixen les parelles, els tios, les ties, els tios, normalment,
sí,
i no t'assabentes que t'han deixat.
Sí, ja.
Però a mi m'encantaria que sortís publicada a l'Ola la foto del Maromo amb un altre tia a Londres i diria, pues mira, sí, efectivament m'ha deixat, altra
però
cosa, si mariposa.
Però és que no et va deixar.
Bueno,
No el va deixar.
La trobada entera, és que la qüestió...
El problema és que no el va deixar.
Per assolir la felicitat, la qüestió és tenir informació. I dic, no, aquest senyor tal.
Discrepo. Pues fàcil, jo no? Crec que amb relacions així, amb fills i tal, si et volen fotre les banyes, me val que no t'enteris.
No, perquè tu agafes l'Ola, tu agafes l'Ola i dius, a ver, niños, niños, al salón, mira, vuestro padre me ha metido los cuernos. Estamos a punto de iniciar un divorci.
Si vols divorciar...
Ah, vale, mamá, d'acord, val.
Si et vols divorciar, sí. Ah. Però la Eva González, això va passar el 2019... Van intentar arreglar-ho, que quan ja és tan
públic... Ah, bueno, també està bé, però no, tu la informació no ja la tens.
Clar, però quan ja la informació la tens, quan ja saps la vida que porta aquest senyor que haurà dissimulat 6 mesos, però la resta no ha pogut dissimular, ara el que hem sabut és que fan vides separades, el que jo puc aportar és que fan vides separades des de fa molts mesos,
molt bé.
I que va haver-hi una festa en honor al Vargas Llosa aquest sí, cap de setmana.
No, un festival literari, un honor al Vargas Llosa, que
amb
hi van anar...
Amb molta caspa...
No, si hagués estat caspa, hagués estat divertit, digues.
Ah, bueno. Doncs en aquesta festa...
Jo, que parlo de la caspa.
En aquesta festa...
Aquell dia era molt material
protofatxa,
no?
Protofatxa, no? Una mica. Mira, et parlaré del franquisme ara també, ara en una notícia que tinc. En aquesta festa que estava al Cayetano, que no sé...
Sí, un poble que munta.
En qüestió de què, perquè com a mínim si és literari no sé què pinta, suposo que per decorar una mica i que és famós...
No teniu registrat vosaltres com a místic a Cayetano Rivera?
No, 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 no,
representa...
Tot això de la mística està a punt de desinteressar-nos, perquè...
En aquesta festa...
Vaya rares les místiques.
Jo crec que en aquesta festa el Cayetano potser li va tirar la ganya a algú. Alguna cosa vas fer que fos evident que estaven separats.
I ella
va
anar amb...
Ja fa molts mesos que no fan res junts. I sí que van agafar una caseta a l'estiu a Cádiz, però ella amb l'excusa de que
ells
estava...
tenen fills.
Sí, junts. Tenen un fill. Ah. Amb l'excusa de que estaven treballant...
Que com es diu el fill? Com es diu?
Cayetano.
Sí, hombre.
Ara m'havies pillat perquè... No? Va estar ell 10 dies a la caseta, però apareixia poc amb l'excusa que treballava. Ja ho van fer una mica pel nen. Però ara veurem, sí que va circular aquests dies que hi ha fotografies d'ell amb un altre.
A Cádiz també tinc una cosa, com no t'agradi el surf.
Bueno, si t'agrada estar estirada a la platja, jo me'n vaig anar amb la Lorena una setmana de vacances.
Però no et dona molt l'aire aquell, com diuen aquell aire que hi ha a Cádiz?
Levante.
Levante, que allò és una cosa.
Però és bonic, no? Cádiz no és bonic.
Però tu t'estires allà amb la tovallola.
A mi a Cádiz m'agrada la Constitució de Cádiz.
Amb un tint, a mi també.
On estarà?
A Tarifa, hi ha una Constitució bonica.
Una Constitució també.
Escolta, tu agafes...
T'han tocat les tetes a Tarifa?
No, lamentablement no.
Hòstia, a Tarifa, que no toquin les tetes, és increïble.
Estava casada ja i no podria dir-ho ara mateix. Perquè seria ja de portada i tindria una excusa perquè m'avantés el meu marit. Total,
escolta.
Et volia explicar, bueno, que estan separats, ui, quina pena, esperem que l'Eva González del proper tingui una mica més de vista, perquè et volia parlar de l'Iker Casillas.
No,
perquè, bueno, jo crec que al final amb l'edat vas aprenent, eh?
No,
jo tinc esperança.
L'Eva no.
No, no la tindrà. Bueno,
no la tindrà. Ai, l'Iker Casillas, què li passa? Sí.
Que és idiota. Bueno, perdó, eh?
Que també és ex, no?
Ella. Sí, suposadament.
Bueno... Recorda't la polèmica que va tenir quan va penjar el tuit soy gay i...
Mira, com el místic nostre.
Una brometa
que... al final... Tot el maricàs.
Una brometa que al final ell és tan covard perquè si tu dius...
T'has de treure de sobre, senyora, jo no puc més. Clar, jo amb aquest cos que tinc, arrota que tothom és marica, dic, bueno, escolti, jo no puc més, ja tinc els genolls pelats. Doncs
pues amb aquesta broma que ell que és a sobre covard... És que
no paro.
Ai, per favor, entre les... Avui ens està quedant finíssim, entre les meves tetes. La teva rossamenta ens està
quedant. No, que els tinc pelat, no cal que posis xo. Jo sóc conscient del que jo tinc pelat i del que no tinc pelat.
Del que dius, l'antena.
Bueno, total, que va fer aquesta broma i en comptes de ser, ui, que futbolista de la selecció no i tal, dir, mira, l'he cagat i se me'n va la homofòbia, no ho he controlat, no va tenir una altra cosa que dir, m'han hackejat el compte. Bueno, doncs l'altre dia va penjar un tuit, algú li ha de treure a les xarxes socials, algú li ha de treure perquè es vol, és aquesta gent a més que els TikToks els vol fer simpàtics i no té gràcia.
No té gràcia.
Tu si no tens gràcia.
Serà el tercer cop que Sandra Rossell declara com a acusat.
Ui, mira, gràcies Ernest, una cosa. Gràcies Ernest. Estava al canal.
Dic, ai, quin susto m'ha donat,
és que
jo,
és que, bueno, aquí hem d'explicar una cosa, que l'Ernest Ferrer, mentre no t'estem al programa... Ah? Ella està escoltant les notícies.
Ah, molt bé.
Està escoltant RAC+1, el
però
tio.
Però escolta'm una cosa,
això,
jo t'estic explicant coses importants.
No, pues
bueno, sí. Pues a l'Iker Casillas aquesta setmana ha penjat un tuit que diu que ganes de pegar-me 7 tiros en los testículos.
Ui, 7 són molts.
M'agradaria que algú...
Però això és una cosa que va dir-li d'allà, no?
Sí,
no, és una broma,
però...
Que ve d'una broma,
però que és una merda de broma. Que l'Iker Casillas, que no controla tot això, que no faci aquestes bromes, que ningú sap d'on venen.
Ja.
Queden, a tot a ell li queda descontextualitzat. Tot. Tot el que sigui, a ell li queda malament.
i que li treguin ja les xarxes socials. I escolta, anava, tinc temps a parlar
sí,
del franquisme?
Maria del Monte.
No, vull parlar del franquisme.
Vols parlar del franquisme?
Una cosa que ens alegrarà.
Vale.
El divendres va entrar en vigor la nova llei de la memòria democràtica,
sí,
que això està molt bé,
fantàstic,
aquesta llei,
sí,
i que suposa que Carme, l'efecte immediat és que molts dels títols nobiliaris que es van donar en l'època franquista els hi treuen. I qui ha estat afectada amb aquesta nova llei? La Carmen Martínez Bordiu, que és la duquesa de Franco.
Jo
t'entenc. Ella viu,
ja no
viu a Cascais retirada. Ja no és duquesa de
Franco. A ella li és igual, no?
Bueno, jo crec que a ella li agradava. Pensa que és el segon títol que li treuen, perquè quan estava amb Alfonso de Borbón era la duquesa de Cádiz, però quan es va divorciar d'ell...
Tot a Cádiz.
Li van treure el títol, vull dir que aquesta senyora, títol que li cau, títol que... Sí que és veritat que està a Cascais retirada, vivint molt bé, la Carmen. Però bueno, són aquestes coses que als fatxes els agrada molt, no? Hem educat un marquet... No sé què passarà, bueno...
I ja no li queda cap títol?
No, ja no té cap títol. Haig de veure, no m'he informat quins són dels famosos, perquè clar, jo crec que la marquesa de Grignon, que és la Tamara Falcó, aquest és d'abans...
No, aquest no és medieval.
Clar, aquest no li treuen.
Ah,
clar.
Que sí,
bueno,
home.
Ara que tenim el medievalista, no sé si els Grignon...
Però ell és místic, ell que s'agrada. Ell no és ornitòleg, com és això dels critus?
Ornitòleg.
Que posen els ornitòlegs, com es diu?
Geòleg?
Heraldista, no?
Heraldista. Això l'Armand de Fluvià, l'Armand de Fluvià, una versada d'ell, que el vaig treure l'altre dia pel carrer Ribau.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Marc Serena.
Veure, jo de totes maneres vinc aquí per presentar una persona que ja coneixes, perquè te la vas trobar justament visitant una exposició.
El MACBA. Vaig anar al MACBA el diumenge.
I no sé,
se'm va costar aquesta senyora que ens escoltava.
Diu Rosa.
Rosa.
Hola.
Rosa Pons, que és dels Parets de Balenyà. I que es vau trobar, no? I
ens vam trobar allà i ens vam saludar.
Perquè tu ens escoltes des de Rotterdam.
Des de Rotterdam.
Tu a Rotterdam per què vas anar?
Per amor. Oh...
Fa 7 anys d'això, fa 7 anys.
Sí, ja fa uns quants.
I de moment bé.
Molt contenta.
Home, molt bé, és que no has vist el maromo de Rotterdam.
No, com diu, més amb el follon que hi ha aquí, doncs...
Sí, el que passa que...
Trobes que hi ha follon aquí? Trobes que hi ha follon? Doncs no sé, no ho he
notat. Ara no, no. Ara no hi ha follon, vols dir?
Sí que n'hi ha.
Home, de dijous, per exemple, en tornem-hi, no?
Què passa el dijous, a veure...
Ah, bueno, ja ha mogut un altre cop, no?
Ah, bueno.
Quina moguda és?
Bueno, jo estic ja parlant políticament, perdoneu-me.
Ah, perdona,
això
perdona.
De la distància, eh?
No, no, dijous perquè ho veiem a Cron, no? O com és?
Exacte.
Ah, val.
Sí, sí.
Bueno, és que, esclar, això és... A veure si ens entenem. A veure si ho entenem. A veure si ho entenem. No, això, mira, t'ho dic, jo de vegades penso, sort que he nascut jo al planeta Terra, perquè de veritat, que us salvaré. Mira... Aquí a Catalunya la cosa funciona de la seva manera.
Aviam.
O trinca Espanya o trinca els francesos. I ara estem en època, ara entrarem en una nova època, que és l'època napoleònica, les segones napoleòniques, les segones napoleòniques, i punto. Ja podem anar-nos a apuntar a francès, perquè això va així. Escolta'm, anem al teu.
A Rotterdam molt de fred, per això, per cert, no?
O sigui, a més, aquest any n'ha fet molt de fred. Sí.
Què vol dir molt de fred per Rotterdam?
Home, doncs que glaçava dia i nit, sense parar. Sí, sí, no podies anar amb la bici perquè t'estrellaves.
Carai.
Sí, sí, molt fred.
I divendres te n'hi tornes.
Sí, se'n torna a mi.
Doncs la Rosa fa 7 anys que va canviar la seva vida per amor, com ens ha explicat, es va casar amb... se van a viure als Països Baixos amb un holandès, amb el Leno Bershok, i el que ha sortit d'aquesta relació...
Són moltes coses.
Però una d'elles bastant curiosa...
Acosta més el micro, perquè esta és molt còmoda, i has d'estar una mica més incòmoda, exacte. Endavant.
I una de les coses que ha sortit són jocs de taula.
Sí.
D'aquesta relació. I el tercer joc de taula que s'ha posat a la venda es diu Pispa, que és aquest que dèiem, és en català i porta només uns pocs mesos al mercat.
Escolta, és a dir que Rosa, tu i el Leno dissenyeu jocs de taula. Això és tronxant, no?
Jocs de cartes, sí, amb una característica especial és que no són jocs per competir ni coses d'aquestes, sinó que són jocs més aviat per trencar aquests esquemes de la competitivitat, el consum, el capitalisme, colonitzar l'altre, catans i tot això.
Ja
és un altre tipus de joc.
Mm-hmm. Quin tipus de joc és, doncs?
És el que en anglès en diuen serious games.
Serious games.
Sí, que sona molt seriós, però en realitat el que vol dir és que l'actitud del jugador és una altra. Són com jocs per aprendre alguna cosa, per socialitzar, perquè la interacció amb els altres sigui una manera d'aprendre l'un de l'altre.
Carai!
Pispa és un joc de lletres.
Sí.
La gent segurament coneixerà, jo què sé, l'Scrabble, el paraulògic.
Sí.
Què seria diferent en el Pispa?
Home, primer de tot, per exemple, comparat amb el paraulògic, és que jugues amb equip, I és una mica col·laboratiu, perquè sense l'ajuda dels uns amb els altres no pots jugar. O sigui, t'has ajudat, t'agradi o no t'agradi.
Sí, l'entenc. Eh?
I una altra característica molt diferenciada d'aquests jocs és que aquí pots jugar amb diferents llengües alhora. O sigui, és un joc que també vol pacificar aquest problema que tenim de la dicotomia català-castellà, de manera que entenguem que el plurilingüisme és important i en una sola partida pots posar-hi les paraules que vulguis en les llengües que vulguis.
Clar, perquè la finalitat del joc és crear paraules,
fer paraules.
En qualsevol idioma.
I tant li fa, en quin idioma, si és de l'alfabet llatí, com que cada lletra equival, com que cada carta equival a una lletra, doncs pots fer en molts idiomes, fins i tot en alemany, que té aquests alguns accents circunflexos en algunes lletres, doncs ja apareix aquest tipus de grafia. En castellà tens la ñ, en català surt a sota de la C trencada, o sigui, ja està fet d'una manera que es pugui jugar amb diferents llengües.
Escolta, i el PISPA, això, per exemple, vosaltres esteu a Rotterdam, què li dius al teu marit? Li dius, Leno, vinga, anem a pensar un joc, o com va això? O sigui...
Sí, més o menys va així. Jo li dic, vinga, va, som-hi, fotem-li canya, i ell és un gran defensor del català.
Fixa't tu.
Exactament, i quan li dic, escolta, jo em sento molt malament perquè estic lluny i no foto res per la llengua.
Ja t'entenc.
Jo he estudiat filologia i sé que les coses van molt mal dades, hem de fer alguna cosa. I el dia que li proposo fer el PISPA, em diu, endavant.
Quins altres jocs heu fet, heu dissenyat?
Hem fet dos jocs de llenguatge visual. O sigui,
és que,
perdona,
jo estic pensant que el meu majordom li dic que hem de crear un joc i a mi m'engega la merda, de veritat t'ho dic, que jo, de veritat, estic...
Però tu vés a Barcelona i ells viuen a Rotterdam.
Ja t'entenc, és que Rotterdam...
Llavors allà jo crec que està més fred, estàs més a casa, oi?
I llavors, sí, teniu dos jocs més, perdona que t'he tallat.
Sí. Nosaltres tenim dos jocs més que tenen a veure amb el llenguatge visual. Nosaltres ens dediquem a temes de llenguatge, sigui llenguatge visual, que és la nostra primera especialitat, com llenguatge textual, com llenguatge corporal, perquè també en tenim un altre sobre el gest i el tacte.
Com es diuen aquests? Ui, el gest i el tacte, que és genial.
Sí, que és molt xulo, t'agradaria molt, un altre dia en podem parlar.
Clar, i com es diuen aquests dos?
Aquests dos que estan publicats als Països Baixos es diuen My Photography Game i My Photography Toolbox, que en realitat vol dir el meu joc de fotografia o la meva caixa d'eines fotogràfiques.
I el de tocar?
El de tocar es diu El sentit perdut.
El sentit perdut és molt divertit.
Ah.
I toca, estàs de tocar.
I és un joc de dinàmica. Sí, t'has de tocar.
Aquests jocs...
Tocar-se és molt important.
Tocar-se bé.
No vindràs tu a Rotterdam a explicar-nos això, però no t'ho sé.
Què t'ha de venir? El PISPA és un joc que hi poden jugar totes les edats, no? I pots jugar... O sigui...
Clar, perquè el que passa amb el PISPA és que veus aquests dibuixos, posa a partir de 10 anys i sembla, potser serà infantil, potser no és per mi.
No és un joc infantil. El que passa que per entrar en el mercat d'aquí ens va recomanar l'empresa Peu de Joc, que és qui distribueix, que féssim una cosa d'aquestes característiques, perquè sembla ser que la cosa entra molt per la vista. Que aquí es compra molt de manera
compulsiva,
si t'agrada la caixa...
Sí, a mi em passa això, l'envoltori. De vegades, fins i tot amb tibus, que m'agrada l'envoltori, i m'he fotut uns lius només per l'envoltori, que penso, m'agrada...
Això és un problema, Marc, saps?
Sí. No, ara ja no, perquè...
Fixa't només en l'envoltori.
No, ara només vull que em recitin en llatí preconciliar... No sé, les catilinàries. Però si em ve un tio ara no em recita les catilinàries en el llatí, jo ja no passo a l'acció. No llepo ningú que no sàpiga llatí per conciliar-lo. Això serà fatal, perquè sembla... A veure si seran tot cures, ara. Que horror. T'imagines?
Bueno, un teòleg, nen, fent cua.
Un teòleg fent cua. No, que hi ha molts de...
Vols obrir telèfons?
No. Hem obert telèfons, perdona, senyores i senyors, amb tots vostès. Mercè!
Hola,
Mercè. Bon, a veure, tu has trucat perquè ets artista?
Bueno, intentant ser artista. Anem fent.
D'on truques, Mercè?
Telefon de Palma de Mallorca.
Colló!
De les Illes.
Que fantàstica. Ja només per això ser de Palma de Mallorca ja ser bastant artista, eh? Això ja...
Sí. Així com està la roqueta darrerament, supervivència, gairebé.
Bueno, és que els artistes... Sí. Doncs l'artista bohèmia. A què et dediques artísticament? O sigui, en què estàs especialitzada?
Bé, jo faig teatre, però faig dibuixos, i cada any vaig començar a fer un calendari amb els meus dibuixos, i que m'agradaria fer-vos arribar.
Home.
I bueno... la cosa marxa, perquè el boca a boca i la gent em va demanar i cada any se'n distribueixen més de 150.
Carai,
molt bé.
Carai, doncs escolta, és un artista com una casa pagès. Mira, a tu t'enviarem segones avantguardes de la col·lecció d'art d'Univers, aquí edita Àlex Mitrani. Estàs contenta o no? Són les avantguardes, són les genials, eh?
Una meravella
total, Mercè, moltíssimes gràcies. També
una abraçada.
Una abraçada, que vagi molt bé. Des de Palma de Mallorca, Meritxell, vostè primera. No, em diuen que no. Meritxell, que fa Mercè i punto. La Meritxell ha fugit, no? Ha fugit per què? Perquè ha penjat la tia, no? Ha dit... Ah, tenia la Meritxell el nen plorant. Meritxell, quan acabi de plorar el nen, torna'ns a trucar perquè tens aquí, volem saber quin tipus d'artista ets, perquè tenim aquí les primeres avantguardes que també els hi hem de donar sortida. M'entens? Les primeres avantguardes. Meritxell, quan el nen acabi de plorar, doncs tal.
I t'has fixat, Alina, que en Marc li ha preguntat a la Mercè, ets artista, i ella ha dubtat, no? Ha dit, bueno, no...
Sí, postora, no?
Sí, totalment. Aquesta falta de seguretat, no? Que tradicionalment és cert que encara que no siguis conscient tenim les dones.
Sí. Mm? Que serial. Escolta'm, la Rosa Pons Cerdà és dissenyadora, creadora, artista també al cap i a la fi de jocs.
Oi tant.
Acaba de publicar Pispa, que és un joc multilingual, en dieu vosaltres, m'encanta. Que també es pot jugar en català. Que nosaltres tu l'estaves explicant ara fora abans de començar, i també explica'ns una mica això d'aquest joc, a veure de què va, i una mica ens enganxem aquí a jugar, a divertir. És molt, o sigui, jo tinc ganes ja de jugar. Moltes gràcies per haver vingut.
Vostè primer, amb Marc Giró.